Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. motosvelar.com.
Tenim el poder de decidir gairebé totes les coses de la nostra vida. I la caiguda dels cabells n'és una. Cuida els teus cabells, canvia la teva vida. Clíniques Benson, experta en prevenció de la caiguda i en implants capil·lars. Acosta't a la nostra clínica al carrer Muntaner 239 primer a Barcelona o truca al 93 241 3938.
Ja és aquí la fira d'ocasió més esperada del Maresme. Del 19 al 21 d'octubre a la SEAT de Mataró. Amb tota la garantia i seguretat del grup Lesseps. Comença la tardor amb autonomia total i sense límits. Descomptes de fins a 8.000 euros. T'esperem del 19 al 21 d'octubre. La fira d'ocasió a la SEAT de Mataró.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Un minut per sobre dos quarts d'una. Compte, perquè avui us parlem del SUV que està arrasant. Martí Molina, això t'interessa. I és que atenció, perquè arriba a trepitjar molt fort el nou SsangYong Torres, amb un disseny icònic, preciós i únic i de gran capacitat, amb una enorme habitabilitat i maleter, i té unes prestacions i equipament superior als de la seva competència. Ah, i el més important, a més, amb un preu imbatible. Nou SsangYong Torres. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris SsangYong de Catalunya. Ja ho saps, si t'has de canviar el cotxe, Martí Molina, els concessionaris de SsangYong de Catalunya, allà t'atendran perfectament.
Pren nota.
Pren nota també de l'assemblea de compromissaris, que sé que ets dels que estarà pendent demà durant tot el dia d'aquesta assemblea de compromissaris.
Demà precisament no, és que em coincideix amb un compromís familiar i...
No?
Sap greu, no, me la perdo, demà me la perdo.
Ostres, va, estaràs pendent.
Però estaré, els greatest hits no me'ls perdré.
A quina hora comença això, Laia?
A dos quarts de nou, primera convocatòria. La segona, per tant, començarà l'assemblea a les 10 del matí. 4.451 socis estan citats de forma telemàtica, que ha estat un dels grans debats en la prèvia de l'assemblea, després de queixes de diversos sectors perquè no hi havia un format híbrid. El club ho ha justificat per una qüestió econòmica. La Porta va detallar que l'assemblea presencial té un cost de 850.000 euros i la telemàtica de 320.000. Aquesta setmana hi va haver una sessió informativa de compromissaris. Només hi van assistir 80 compromissaris. Veurem demà d'aquests 4.451 socis que estan citats quants participen en aquesta assemblea. Què s'haurà de votar? Doncs, primer de tot, com sempre, l'assemblea començarà amb un balanç del president. Li han dit que faci un discurs de 30-40 minuts. Veurem quan acaba durant el discurs de Joan Laporta, que ja sabem que amb un micro al davant s'hi acaba sentint a gust. El segon punt serà la votació dels números de la temporada passada, que s'han tancat amb un benefici de 300 milions d'euros gràcies a les palanques, però a la pràctica són unes pèrdues operatives de 200 milions d'euros. I després passarem al pressupost per la present temporada, en la que es preveu una retallada de 333 milions respecte a les despeses de la temporada passada, i també es preveu que el club torni a tenir beneficis per primera vegada post-Covid. Punt 4, ratificació del contracte de patrocini amb Ambilight TV, el patrocinador de la màniga de la samarreta del primer equip masculí. I els següents punts són l'informe de la situació actual de l'Espai Barça, informe del síndic dels socis i sòcies i propostes dels socis. I per últim, acabarem amb el sempre esperat torn obert d'intervencions. La previsió és que l'assemblea duri 6 hores. Al migdia, com sempre, hi haurà una pausa per dinar.
Més faltaria que no hi hagués pausa per dinar. Un dels compromissaris que en principi té previst assistir telemàticament a aquesta assemblea és el Jaume Manyà Casals. Hola, Jaume, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies,
què tal?
Molt bé, i gràcies per ser aquesta hora amb nosaltres, perquè entenc que demà s'ha de llevar relativament aviat. A quina hora tens previst llevar-te demà per fer uns càlculs?
Bé, sobre les 8
del matí.
Sí, com a mínim ja ja perquè estigui tot en marxa i preparats per aquestes sis horetes que esteu dient, perquè si segueixo una mica la línia de l'última assemblea, doncs va ser així, em sembla que van ser al voltant de les sis horetes.
Mm-hmm. Des d'on ho segueixes, això? Tens ja preparat el, no sé, el portàtil, el menjador, sí, a l'habitació? Com ho fas, això?
El portàtil, el despatx a casa, aquí a Rubí.
A Rubí.
A Rubí. I, bueno, aprofito també per dir que estem molt contents que ens hagi tocat a l'Atlètic de Bilbao a la Copa del Rei. Vam si fem una bona...
Home, enhorabona per ser en aquesta primera ronda de la Copa, que veig que també ets aficionat de la Unió Esportiva Rubí. Ho segueixes amb algú, això, durant el dia? Hi ha algú al teu costat? Sí?
Ho seguiré amb la meva dona, que és sòcia sense seient, sòcia d'aquestes que diuen capitalista, però d'una manera, és a dir, que paga però no té seient. Però sí, és sòcia del Barça i ho seguirem plegats.
I votaràs tu, votarà ella o votareu de mutu acord?
Votarem de mutu acord. Sempre tenim bona sintonia en tots aquests temes.
En algun moment desconnectes de l'assemblea? Són sis hores, vaig a dinar jo també, no? O aprofites aquesta hora de recés que fan, però en algun moment t'aixeques a fer d'altres coses o ets dels que està pendent 100%?
No, ara que no m'escolta ningú, sempre hi ha alguna desconnexió. Et mentiria si et digués que estic connectat. No, hi ha moments que si sempre intentes, doncs sortir una mica, escampar la boira, però no. Intento seguir-ho, intento estar present a les hores de les votacions i tot això, perquè has d'estar atent, ja que hi ets, doncs, com a mínim, doncs, ja que ho fas, fer-ho bé.
Estàs d'acord amb aquest format telemàtic que proposa la Junta o no?
Doncs bé, aviam, la línia és molt, molt, molt fina, no?, en aquest aspecte. Entenc, doncs, que en temps de pandèmia és justificat per les circumstàncies, doncs, que existien en el seu moment, però bé, tant l'any passat com aquest any entenc que no és adient, no?, el fet de que tinguem aquesta assemblea, doncs de manera telemàtica. Un altre cas, doncs, del que s'ha anat parlant aquesta setmana seria el fet, doncs, del tema de votació i tot això. Però, clar, penso que l'Assemblea General del Futbol Club Barcelona és la cosa potser més important que ens toca a nivell de socis. Com bé heu dit aquí, aquesta setmana, el dimarts que hi va haver la reunió informativa aquesta, la sessió informativa, eren 80 socis.
Tu eres un dels 80, Jaume?
No, perquè... De fet, aquest tipus de reunions informatives el que fan és, doncs, com aquell qui diu, et donen la informació, doncs, que, com bé heu dit, doncs, dels balanços, de tots els comptes i tot això, i és una cosa que també pot, doncs, per internet pots baixar-ho per saber una mica de què va el tema, no? Però no vaig anar-hi. Llavors, clar, aquí jo crec que perdem força el dret apuntar, intervenir, argumentar, raonar amb altres socis i inclús membres de la Junta. Clar, és un fet força, no sé, contradictori, no?, que s'escudi el club en el tema econòmic. La veritat és que penso que els socis no deixen de ser els propietaris dels moments capdals en la història, el nostre anar com a socis, de poder estar amb altres companys, amb altres socis, i poder-ho debatre cara a cara i cos a cos, com sempre hem fet.
I tens ja alguna pregunta per demà? Acabo amb aquesta. Tens alguna pregunta pensada? O n'has enviat alguna a través del formulari, que em sembla que també es podia fer?
No l'he enviat, i la veritat penso que, bueno, suposo que alguna sortirà, com que tenim la possibilitat de fer-ho a través de la sala virtual i tot això, doncs, per videoconferència, si alguna cosa, doncs, com a mínim, ja que no estaré allà presencialment, doncs faré el dret aquest a poder dir una mica la meva.
Fantàstic. Doncs, Jaume, et deixem anar a dormir i demà, amb la teva dona, doncs, a votar i a passar aquestes hores conjuntament d'assemblea de compromissaris. Una abraçada. Moltes gràcies per atendre'ns al Tu Diràs. Una abraçada.
A vosaltres.
El testimoni d'un dels compromissaris que demà participa en aquesta assemblea. Veurem la participació, perquè això, Martí, és el de cada any. Probablement és del més interessant, no?, que puguem observar demà,
més enllà del discurs del president, jo crec, i d'alguna possible pregunta que faci algun soci compromissari, perquè no hi ha cap punt conflictiu aquest any a l'ordre del dia.
No, no hi ha cap res, perquè l'única cosa que podria tenir certa xitxa, per dir-ho així, és l'espai Barça, senzillament és una qüestió de... d'informe, per tant no hi ha cap tipus de votació. El problema que tenen les assemblees, i la gràcia que tenen les assemblees, és que és l'únic moment a l'any en què el soci realment rende, o la Junta realment rendeix comptes a la massa social, perquè tota la resta d'aparicions i de més són coses voluntàries, vale, que poden haver-hi presentacions o el que sigui, però rendir comptes i demostrar, haver de passar pel tubo, per dir-ho d'una manera així més vulgar, és només es fa un cop l'any, que és durant l'assemblea ordinària. I aleshores aquest format, jo estic en contra de que sigui aquest format només telemàtic, per més que digui no, els senadors poden venir, poden fer-ho presencial, perquè el format, per mi seria ideal, és el híbrid, que és el qui vulgui pot anar-hi presencialment i qui pel que sigui està fora o no pot, que pugui fer les votacions des de casa format telemàtic. Però el fet que muntis aquest sistema només virtual o telemàtic, a tota aquesta idea de que fa pujar la participació és fals, perquè la participació ha sigut la mateixa. És veritat que el primer any, el primer cop que es va fer telemàtic, va pujar un 20% la participació. Normalment era el 15%. La següent va tornar a baixar el 15% i tornem a estar igual. Però, a més, el debat es minimitza, es refreda molt. L'efecte contagi, contagi vol dir no aquell hooliganisme de que algú diu alguna cosa i ovació i totes aquestes coses, i el papito i tal, no és això. És a dir, la sensació que quan estàs en presencialitat el debat s'enriqueix, perquè un diu, l'altre escolta, pares atenció, si no és això, ara ho comentava el Jaume, aquest compromissari al que hem trucat, estàs a mig fer, desconnectes, no saps què han dit, et perds, perquè des de casa no és el mateix que la presencialitat. I per tant, jo crec que és un format que el que fa és afavorir, si les assemblees ja per se en general la Junta sempre acaba tirant endavant tots els acords que vol, a més amb aquest format tan fred i tan híbrid i tan virtual i no híbrid, etc., encara t'aplana més el camí perquè puguis aprovar-ho tot. I després l'altre debat, que és el de sempre, la complexitat dels temes econòmics, que realment és el tall d'aquesta assemblea, és tan difícil d'entendre, i és una assemblea no especialitzada perquè no es requereix cap coneixement econòmic per ser-hi, que també dubtes de si realment l'assemblea pot fiscalitzar bé o no els comptes del Barça. Per tant, bé, tinc una opinió bastant negativa de tot plegat.
Jo estic molt trist perquè a mi m'agraden molt les assemblees. Deixa ser de les poques persones de la professió que m'agraden molt les assemblees, les disfruto. Jo crec que és el moment més important, és l'òrgan més important que tenen els socis de representació, i sobretot el que més em dol és l'argument que ha donat el Barça per no fer l'assemblea presencial, que ho explicava abans la Laia, aquesta que és diferència econòmica, que deu voltar al voltant del mig milió d'euros, perquè deien que presencial són uns 800.000, si no m'equivoco, Laia, més o menys, i que fer la telemàtica són 300.000. Llavors, jo el que agafaria és els números que va donar l'Eduard Romeu, vicepresident econòmic, a l'entrevista a Mundo Deportivo fa una setmana. Va dir que el pressupost s'havia incrementat en 100 milions de la temporada actual perquè hi havia, entre d'altres, 11 milions més de despeses de gestió. Llavors, jo crec que si ara agafem i posem negre sobre blanc i fem una llista de totes aquestes despeses de gestió, aquests 11 milions que s'han gastat de més, segurament començaríem a trobar partides molt menys importants que aquest mig milió d'euros que podríem utilitzar per fer l'assemblea presencial. Ja no et parlo de salaris no esportius, de càrrecs representatius, assessors, comissions, etc., que també. És a dir, si agaféssim i poséssim ara una llista de totes les despeses al dia d'avui al club, jo crec que aquest mig milió d'euros que habilitaria fer l'assemblea presencial estaria molt per sobre, per importància i per entitat, que moltes altres despeses que passen desapercebudes, que queden en un segon pla, perquè per mi 11 milions d'euros d'increment de despeses de gestió són molts diners, molts.
La porta pot dir el que vulgui, la raó no és econòmica. Una assemblea telemàtica és molt més fàcil de guanyar que no pas una assemblea presencial.
Bueno, el Joan Poquí ahir, aquesta hora fa exactament 24 hores, aquí, en aquesta cadira, no sé si aquesta cadira o la del costat...
A la de la Marta,
va recordar que les assemblees són telemàtiques des d'aquella famosa assemblea on es va tenir que posposar per la votació de l'Espai Barça i on quasi se li complica cargar-se la Confederació Mundial de Penyes.
Amb un Barça-València.
No va poder, però que se li va complicar tot el lío.
Un minut i tres quarts d'una de la nit. Us deixaré marxar. Per cert, demà llegiu Evarist Murtra, exdirectiu del Barça amb Josep Lluís Núñez i Joan Laporta.
Tota la raó.
Jo crec que val la pena almenys la seva opinió, crític almenys amb el rumb econòmic que està prenent l'entitat.
És una persona perfecta de la situació del Barça actual.
Una persona que, que coneix el Barça, vull dir que ha estat en dues directives diferents, o si 603 de l'Arça, entenc que demà sortirà l'article publicat a la...
Una persona que entén el Barça és la persona responsable de que Pep Guardiola fos entrenador del Barça.
Sí, sí. Tres quarts d'una. Marta Corredera, Àngel Pérez, Martí Molina, que vagi bé, una abraçada, eh? Gràcies per ser amb nosaltres en aquesta tertúlia del Tu Diràs. Una pausa i de seguida fem la volta al món i parlem una mica de futbol internacional.
Tu Diràs, amb Gerard Ballé.
Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aixequem les copes. Gourmet La Vanguardia proposa un brindis a l'excel·lència. Un brindis amb rovellats original, Maria de Maria Rigolordi i Colet Assemblage. Una selecció de grans reserves de llarga criança valorada en 135 euros, ara per només 79. Compra-la i prepara't pels millors brindis a gourmetlavanguardia.com.
Encara no coneixes el Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de la Diada de Santa Úrsula des de la plaça del Blat.
Descàrrega!
Diumenge 22 d'octubre a les 12 del migdia farem pinya en una altra de les grans cites del calendari casteller amb Xavi Aymerich com a cap de colla.
Tornem al quilòmetre zero del món casteller cara a cara, la colla vella i la colla joves. Acompanyeu-nos aquesta vegada a través de l'app de RAC1 i de RAC1.cat.
El diumenge 22 a les 12 la Diada de Santa Úrsula a Valls i a RAC+1. Fent pinya, tots som un.
Minuts i la una. Ara obrim la volta al món. Abans, Joan Camí, el Joan que és un dels que evidentment farà la volta al món amb nosaltres amb el futbol internacional. Joan Camí, bona nit.
Hola, Ballera, bona nit.
Bona nit. Què ha passat amb l'acte d'aquest Espanyol 0 Leganés 1? Expulsió de Keydi Vare, pot ser?
Sí, perquè els he dit als àrbitres, sois muy malos, i ha vist la vermella directa, per tant, Keydi Vare, que es perdrà el pròxim compromís de l'Espanyol dissabte que ve a casa de l'Sporting de Gijón. El migcampista albanès que anava bé, bastant, s'ha escalfat bastant durant el partit i quan ha acabat s'ha dirigit directament als àrbitres al túnel de vestidors, ha vist la vermella i per tant no podrà jugar el pròxim partit.
Doncs Keydi Vare, que quedi dit, expulsat. Ara sí, la volta al món.
Sobre Jordi Alba, what a touch! Messi!
L'uragano Victor!
And Haaland goes for goal! Haaland scores!
Va pulsar per la moto fuori, mi trovo aquí! Extraordinaire, extraordinaire!
La volta al món.
Amb el Joan Camí i també amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, què tal? Bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Escolta, felicitats per aquest premi Blázquez que et va entregar al Sevilla per aquesta narració del gol de Nesyri a Old Trafford, eh?
Moltes gràcies, moltes gràcies. Bé, va ser un dia molt maco.
L'he escoltat 40 vegades.
No? Sí? 40 te l'has posat? Ostres, déu-n'hi-do, també...
Però perquè t'ha agradat o perquè l'has vist massa vegades publicada a xarxes?
Les dues coses.
A veure, que tenim poc temps. Superliga Africana, ho deia a l'inici del programa. Avui ha començat la Superliga Africana, Naveira. Què és això de la Superliga Africana? Si és una mena de Superliga Europea o no?
A veure, és una competició que l'han creat bàsicament doncs, perquè el futbol africà i perquè la competició més important del continent doncs, tingui més ingressos. Diria també que els que coneixen el futbol africà no saben bé si realment és una iniciativa de Gianni Infantino i de Patrice Motsepe, que és el president de la CAF, doncs per realment salvar el futbol africà, o si per intentar una mica ells posar-se una medalla, no? De ser doncs, els que han aconseguit que el futbol africà doni un pas endavant. Bé, és una Superliga africana que ha començat de manera una mica descafeinada, perquè la idea era que tingués 24 equips, els millors 24 equips doncs, classificats pel rànquing de la CAF, que és un rànquing que funciona de manera bastant similar al rànquing UEFA, tenint en compte el rendiment dels últims 5 anys, però només, com et dic, hi ha 8 equips, no hi haurà lligueta i eliminatòries, sinó que aquest any, en aquesta primera edició, només hi ha eliminatòries, i a més no hi ha representant sud-africà. Sud-Àfrica és una de les lligues més importants del continent, i no n'hi ha perquè la pròpia lliga sud-africana i els clubs s'han oposat a que el Mamelodi Sundowns, que és un equip bastant important a nivell africà, que de fet ha sigut campió del continent, ho va ser el 2016, doncs no volien que hi prengués part perquè hagués trastocat massa el calendari de la lliga local, perquè al final ara mateix l'escenari és el següent, o sigui, hi ha les lligues, hi ha la Champions africana i a la vegada coexisteix amb la Superliga africana, per tant això és un embolic que la temporada que ve segurament entenc que solucionaran carregant-se la Champions africana i quedant-se només amb la Superliga africana. La idea no és que sigui una competició tancada, com ho era, per exemple, doncs, la Superliga europea quan es va idear i quan es va presentar al públic a l'abril del 2021, i de fet per això, doncs, diguem que els homòlegs europeus de Patrice Motsepe, el president de la Confederació Africana, li van recomanar que no l'anomenessin African Super League, sinó African Football League, que és el nom que té finalment. O sigui que veurem com funciona la cosa. Ja dic, la idea és que tingui uns ingressos majors, que al final doncs, el futbol africà doncs, tingui una capacitat per mantenir més els jugadors i per millorar les seves infraestructures i a més, però això també dependrà de com es gestionin aquests diners. No? Per cert, et dic, Aràbia Saudita patrocina el torneig.
Home, més faltaria.
Com ja cada cop més coses a l'esport mundial. I, bé, jo sóc com a de Movistar, però a la competència de Movistar, a Dazón, es pot veure la competició. De fet, avui doncs, ja anem més al primer partit.
Doncs mira, si algú vol veure aquesta Superliga africana, doncs que ho sàpiga que ho pot fer a Dazón. Mira, parlant de la Superliga africana, hi ha un africà, ell és francès, nascut a França, però juga amb la selecció de Guinea, diria, que està fent un munt de gols a la Bundesliga. Es diu Guirassy, juga a l'Stuttgart, porta 13 gols camí, és el màxim golejador, de fet ara mateix lidera la cursa per la Bota d'Or, és molt aviat, però és que crec que com a màxim havia fet 12 en una temporada. Què vol dir aquesta explosió d'aquest futbolista de 27 anys? No estem parlant d'un futbolista jove.
Sí, del 96, com bé deies, 27 anys, trajectòria professional que ha anat alternant entre el futbol francès, es va formar allà, i el futbol alemany, Lille, Auxerre, Colònia, Amiens, Rennes i Stuttgart. De fet, ha mogut gairebé 35 milions en tots aquests anys, i la temporada passada va arribar a l'Stuttgart, seguit pel Rennes, amb opció de compra de 9 milions, i aquest estiu l'han executat. Bé, jo crec que és una cosa totalment inexplicable, perquè, com bé deies, és un jugador, un davanter en aquest cas, que no ha registrat aquestes xifres mai a la seva carrera. De fet, la temporada passada va marcar, diria que 11, però és que ara mateix converteix el 42% dels xuts que van a porteria. N'ha marcat 13, i de fet va començar la temporada marcant 8 gols en els primers 8 xuts a porteria en 4 partits. Ara en porta 13 en 11, només un de penalti, és a dir, que té molt mèrit, i són dos més dels que va marcar l'any passat en 22 partits. Eren 11, ara en porta 13. Mai cap jugador de l'Stuttgart ha marcat 13 gols en la primera volta de la temporada. Ell sí, i encara queden 10 partits, i de fet, ja callo, està només 3 gols d'igual als màxims golejadors de la temporada passada a la Bundesliga, que van ser Füllkrug, el davanter del Dortmund, ara el Dortmund, i Nkunku, que van marcar 16 gols els dos. És a dir, increïble.
Casual, això de Guirassy i Naveira, o no?
Jo et diria que sí, perquè la diferència a nivell entre el que està fent actualment i el que és el global de la seva carrera és massa gran. O sigui, ara mateix Guirassy sembla Dennis Bergkamp o Ronaldo Nazario. O sigui, el veus... em refereixo definint a porteria. O sigui, està fent uns gols d'una qualitat i d'una bellesa que realment fan pensar que ara mateix doncs, està, sense cap mena de dubte, en el millor moment de la seva carrera.
Mira, ara que parlem de la Bundesliga, avui per cert ha jugat el Dortmund, ha guanyat 1-0 el seu partit, diria, contra el Werder Bremen, si no m'equivoco, sí, contra el Werder Bremen. Que a mi volies explicar una curiositat d'aquesta lliga, una curiositat relacionada amb els aficionats d'un equip en concret?
Sí, coses que crec que només passen i passaran a la Bundesliga, que no ens podem imaginar fora d'aquell futbol, i és que el Fortuna Düsseldorf, que juga a la Bundesliga 2, la segona divisió, regalarà 50.000 entrades durant 4 partits aquesta temporada. Demà és el primer, jugant contra el Kaiserslautern, i la idea és que tots els partits de Lliga que juguin de local siguin gratuïts d'aquí 3 o 4 anys. Estem parlant de 17-18 partits de la Bundesliga. Han aconseguit patrocinadors per compensar pèrdues, perquè evidentment tots els equips, sobretot els alemanys, amb la mitjana d'espectadors que hi ha, viuen d'aquest ticketing, però han aconseguit patrocinadors, i la idea és repartir entrades gratuïtes pels abonats, pels socis, per l'afició visitant i també per espectadors neutrals, amb la idea, doncs, que tota la gent de Düsseldorf, doncs, segueixi el Fortuna i puguin pujar a la Bundesliga.
Sí, com sempre, la Lliga Alemanya donant facilitats cap als aficionats. No seria, diguéssim, el que sol passar aquí amb els horaris, etcètera, etcètera, aquí a la Lliga espanyola.
Posat,
sí, pràcticament. Sí. Aquest cap de setmana tenim un City-Brighton, d'aquí res, demà a partir de les 4 de la tarda, en directe al Supersports de RAC1. Amb un minutet, Naveira, Camí, què us espereu d'aquest partit?
Bé, jo el que espero és que el City no ho tingui fàcil, perquè davant tindrà un gran rival i perquè li falta Rodri. I de fet et diré una estadística molt significativa, Gerard, i és que els últims 4 partits, els 3 que no ha jugat Rodri els ha perdut el City, el que ha jugat Rodri l'ha guanyat. Jo crec que és el jugador més insubstituïble de l'equip, i demà és el seu últim partit de sanció després de l'expulsió contra el Nottingham Forest.
Moltes ganes d'aquest partit, dos equips molt similars però que també en certes fases del joc són diferents. De fet, des de l'arribada de Zerbi al Brighton, és el segon equip amb més possessió, només superat pel City, que té un 63%, el Brighton en té 61%, i de fet només l'Arsenal ha marcat més gols que el Brighton i el City des de l'arribada de Zerbi. És a dir, ja et parla una mica del que ha aconseguit de Zerbi en aquest Brighton, i que de fet la temporada passada ja li va fer la guitza en els partits contra Guardiola. Per tant, demà segur que tant Pep Guardiola com Roberto de Zerbi ens regalen alguna guerra tàctica d'aquestes que tant ens agraden a la Premier.
Demà City-Brighton a les 4, 2:15 ja un Chelsea-Arsenal, a 2:15 Liverpool-Everton. Podem estar mirant Premier, Naveira, tot el dia. Us demanaré que us guardeu els jugadors que faran la volta al món d'aquí un temps per la setmana que ve, d'acord? És a dir, que no els desvalem, guardeu-vos-els, i la setmana que ve els comentem aquí a la Volta al Món. Jaume Naveira, Joan Camí, una abraçada, que vagi bé.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
GT RAC 1.
Parlem ara de motor. El Gran Premi d'Austràlia de MotoGP, hi ha hagut canvis a la programació de les curses. La llarga de MotoGP es disputarà aquesta matinada. Hola, Xavi Puig, bona nit.
Bona nit, sí, serà les 6 i 10 del matí, d'aquí poc més de 6 hores. La previsió meteorològica apunta a temperatures molt baixes i molt vent per diumenge. L'organització s'ha volgut curar en salut. En canvi, les curses de Moto3 i Moto2 es mantenen als horaris previstos. La matinada de dissabte a diumenge, a les 2 i a 3:15. I diumenge, si tot va bé, es disputarà la cursa sprint de MotoGP a les 5 de la matinada. La d'ara serà una matinada intensa pels pilots de MotoGP. Tercera sessió de lliures a la 1:10, Q1 quan faltin 10 minuts per les 2, Q2 a 3:15 i la cursa a les 6:10. A la matinada passada, Binder va ser el més ràpid per davant de Miller i Maverick Viñales, i els que lluiten pel Mundial, Jorge Martín quart i Bagnaia 11. Bagnaia, recordem, li treu 18 punts a Martín. A Moto2 s'ha disputat ja la tercera sessió de lliures aquesta nit, amb Aldeguer marcant el millor temps. Acosta ha estat cinquè i Arbolino sisè. Albert Arenas ha passat a la Q2. Jeremy Alcoba, en canvi, haurà d'anar a la Q1. A la primera jornada de lliures, el millor temps també va ser per Aldeguer. I Acosta es planta líder, a Philippe Island, amb 65 punts més que Arbolino. La Q2 serà quan passin 10 minuts de les 5. I a Moto3 s'ha fet ja la tercera sessió de lliures també aquesta nit. Sasaki passa a la Q2 amb el millor temps. Jaume Macià, líder del Mundial, amb 16 punts més que Sasaki, ha acabat desè. Xavier Artigas anirà a la Q1, ha fet el 27è millor temps. La Q2 serà a 4:15 de la matinada.
Això a MotoGP. Avui també hi ha hagut Fórmula 1.
Santander Lab Zero t'ofereix aquesta informació.
De fet, hem tingut ja la graella de sortida per la cursa de diumenge, el Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1, la pole per Charles Leclerc, Xavi.
El pilot de Ferrari ha estat el més ràpid a Austin per davant de Norris amb McLaren i de Hamilton amb Mercedes. Carlos Sainz ha fet el quart millor temps, el ja campió del món Max Verstappen ha estat sisè. Fernando Alonso no ha pogut superar ni la Q, com tampoc no ha fet el seu company Aston Martin Lance Stroll. És la primera vegada en tota la temporada que Alonso no entra a la Q3 d'un Gran Premi. Demà a 7:45 del vespre la classificació per la cursa sprint d'aquest Gran Premi dels Estats Units. La cursa sprint serà demà a la mitjanit. La cursa gran és diumenge a les 9 de la nit. El Mundial, la lluita és ara per la segona posició. Checo Pérez té 30 punts d'avantatge sobre Hamilton i 41 sobre Alonso.
Tot això ho seguirem demà, tant les motos com els cotxes. Gràcies, Xavi. Bona nit.
Bona nit.
Creus que ets qui més en sap de Fórmula 1? Posa't a prova amb Santander Lab Zero, un concurs en què ho aprendràs tot sobre la ciència que hi ha darrere de la Fórmula 1. Juga i suma punts per arribar al primer lloc. Només el millor guanyarà una experiència VIP de Fórmula 1 a Abu Dhabi, però també hi ha premis exclusius cada cap de setmana. A què esperes? Registra't ja a Santander Lab Zero i demostra que ets el que més en sap de Fórmula 1.
Vinga, i ho rematarem amb una de les notícies del dia, la tova del Barça descomunal contra el Bayern de Pablo Lasso. Ha tornat ja del Palau en Dani Aguilar. Hola, Dani.
Hola, Ballera.
Content, eh?
Sí, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Falta escoltar més reaccions encara d'un vestidor, que ha estat una festa aquesta nit al Palau.
Ha estat una festa, és una de les nits més rodones en temps al Palau. Sisena victòria seguida, 4 de 4 a l'Eurolliga, de 39 contra el Bayern de Múnich. Dijous que ve, duel d'invictes, el Wizzing, el Madrid i el Barça són els dos únics invictes a l'Eurolliga. I avui hem escoltat de nou Pablo Lasso, insistint després d'aquest 98-59 a la sala de premsa del Palau Blaugrana. Ha deixat anar moltes declaracions al tècnic basc. Em quedo amb la resposta quan li han dit com es gestiona una derrota així.
Ahora mismo te diría que no te lo puedo contestar porque tengo mil maneras de gestionarlo y todavía no he decidido cómo lo voy a hacer. Pero se me ocurren muchas. Puedo ponerles el vídeo, por ejemplo, ¿no? Por decirte una, puedo ponerles el vídeo, para que ya que yo no voy a dormir, pues que lo vayan conmigo, ¿no? Por ejemplo, puedo levantarles mañana a las 8 de la mañana y traerles a entrenar, ¿no? Puedo aplaudirles y decirles, no pasa nada, es que Barcelona ha jugado muy bien.
Irònic, com sempre també Pablo Lasso. I Grimau ha parlat de la química col·lectiva com una de les claus.
I hem tingut aquesta mateixa comunicació que dius i aquesta mateixa banqueta connectat en tot moment i animant-se i parlant i dient i veient i observant des de la banqueta. Sí, estic molt content de la química que hi ha a l'equip.
I és que aquí suma tothom. Avui, per exemple, han pogut descansar l'Apro a Brines, però en canvi han sumat els nous. Parker, 15 punts i 6 rebots. Billy, 11 punts i 7 rebots. Fins i tot 10 punts de Nagy o Brizuela. 8 punts. El basc, però, és caut.
Soy cauto porque he vivido mucho, sí, es verdad que no he vivido temporadas aquí, pero he estado en otros equipos, he estado en muy buenos momentos, luego han venido malos y esto es muy largo, estamos en octubre todavía, yo creo que estamos creciendo, tenemos mucho margen de mejora, pero cuando estás bien y estás disfrutando un momento hay que cuidarlo y se cuida trabajando y siendo cauto.
Brizuela, abans hem escoltat Billy, la Provítola, tothom content a un Barça que abans del partidàs de dijous al Wizzing contra el Madrid jugarà diumenge contra el Bilbao a 1:45.
Sí, sisena jornada de la CB. Abans, demà la penya rep l'Andorra a les 6. Després, 8:45, bàsquet Girona visita l'Obradoiro. Un bàsquet Girona que, us ho hem explicat avui a RAC1, està negociant un substitut temporal per Juan i Marcos. Es tracta del base nord-americà de 28 anys, Wes Clark, amb experiència a lligues italiana, francesa o alemanya, on la temporada passada la BBL va promitjar més de 10 punts per partit.
A veure si s'acaba tancant aquest fitxatge pel bàsquet Girona. Bona feina, gràcies, Dani. Eh?
Bona nit.
Bona nit. I marxarem, com sempre, 3 minuts per sobre de la 1. Abans, les portades amb el Marc Gironès. Hola, Marc, bona nit.
Bona nit, Gerard.
Què trobarem demà als quioscos?
Demà tenim força varietat. La premsa esportiva, els companys del Mundo Deportivo encara no han fet publicar la seva portada, però l'esport titula Es calenta el clàssic, amb declaracions de tots dos entrenadors a una setmana del partit, i també fan eco de l'assemblea de compromissaris del Barça i de la victòria del Barça de bàsquet al Palau contra el Bayern de Múnich. L'Esportiu, en aquest cas, amb una imatge dels jugadors del Barça, qualifiquen de prou bo el resultat del sorteig de la Champions, on les catalanes jugaran contra el Rosengard, el Benfica i el Frankfurt, i a Madrid, en canvi, es centren en el duel contra el Sevilla. El Marca titula "Enemic íntim", fent referència al retorn de l'excapità Sergio Ramos, i la segueix a la mateixa línia i diu "estimat enemic".
Molt bé, gràcies Marc, bona nit, eh?
Bona nit.
Demà a 9:45, pendents de l'assemblea de compromissaris, del discurs de Joan Laporta, evidentment al Via Lliure de RAC1, a partir de les 4 s'hi posa el Puig amb els superesports, i a les 11 aquí tornem, el tu diràs. Fins demà, que vagi bé.
Tu diràs.
RAC1. Víctor Cullell.
Què tal? Bona nit. La 1:05. La Casa Blanca ha confirmat l'alliberament de les dues primeres hostatges per part de Hamas des que va esclatar la guerra a la Franja de Gaza. Són una mare i una filla procedents dels Estats Units que després de dues setmanes retingudes han passat a mans de la Creu Roja perquè les atenguin. Ara se les traslladarà fins a Egipte. El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, diu que ara no es poden aturar i que cal aconseguir la llibertat de la resta d'hostatges.
Seguim treballant sense parar amb els socis per fer només això. No puc parlar públicament sobre els detalls d'aquests esforços, sé que ho enteneu, però el treball urgent per alliberar tots els nord-americans i per alliberar tots els altres hostatges continua igual que el nostre treball per assegurar el pas segur fora de Gaza per als nord-americans que ja estan atrapats.
For the Americans who are trapped there. A les dues dones alliberades les van segrestar durant l'atac del 7 d'octubre en territori israelià i ara el grup islamista les hauria deixat anar per raons humanitàries. Aquesta hauria estat una decisió unilateral de Hamas, però també hi hauria tingut un paper important Qatar, un país que ja ha fet de mediador en altres ocasions entre Israel i Hamas. Això quan aquest dissabte Egipte acull la cimera internacional convocada pel món àrab per buscar una sortida humanitària per Gaza i una solució global per Palestina. Està previst que hi assisteixin líders d'una trentena de països i el cert és que ja fa hores que el Consell de la Unió Europea està treballant en una declaració conjunta d'aquestes 30 delegacions. La Unió pretén que en aquesta declaració recull la seva posició, és a dir, la condemna als atemptats de Hamas i el reconeixement del dret d'Israel a defensar-se. Tot plegat en una cimera amb la presència del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el rei de Jordània o l'emir de Qatar, i per part d'Europa hi assistiran el cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, i també líders com Pedro Sánchez, Rishi Sunak, Olaf Scholz, Giorgia Meloni i Emmanuel Macron. Encara de la plana internacional, aquesta nit ha dimitit el ministre de Justícia de Bèlgica, Vincent Van Quickenborne, per l'atac terrorista de dilluns quan un home va matar dues persones a Brussel·les. El polític admet que el tirador tenia un ordre d'extradició de Tunísia des de l'any passat, però ningú la va arribar a tramitar mai, ha anunciat la seva decisió en una roda de premsa.
That is an individual fault.
Això és un error individual monumental i inacceptable, un error amb conseqüències dramàtiques. La independència d'un jutge és un fonament del nostre estat de dret. Sempre ho he defensat i ho seguiré defensant. Com a ministre de Justícia no puc intervenir en la decisió d'un magistrat, però vull assumir la meva responsabilitat política per aquest error inacceptable.
Aquest dissabte, per cert, se celebra un Consell de Govern extraordinari. I a només 4 dies que els ministres europeus tornin a debatre la proposta d'incloure el català al Parlament Europeu, el govern i les entitats catalanes en defensa de la llengua continuen treballant a contrarrellotge per visibilitzar-la i fan nota la seva presència. D'una banda, aquesta nit, Plataforma per la Llengua ha comunicat a l'ambaixador espanyol a la Unió Europea els arguments a favor de l'oficialitat del català. Segons ha pogut saber RAC1, algunes delegacions han confirmat que efectivament, ja existeix un informe i que dimarts el podran portar a la reunió de ministres d'Afers Europeus. Ara els esports, amb Marc Gironès.
L'Espanyol ha perdut per 0-1 contra el Leganés amb un gol de Miguel de la Fuente al principi de la segona part. Tot i un parell d'ocasions de Braithwaite, els locals han estat incapaços de marcar. D'aquesta manera, els de Luis García perden el liderat que ara ocupa precisament el Leganés. A primera, la desena jornada ha començat amb l'Osasuna 2, Granada 0. I en declaracions al Tu Diràs, Clos Gómez, responsable del VAR de la Federació Espanyola, ha desmentit que des d'una segona sala del VAR es condicionin les decisions del videoarbitratge. També ha aprofitat per avançar que no es descarten fer públics els àudios del VAR.
Muchas ligas europeas van en esa dirección de, en algún caso, porque ninguna lo hace de manera habitual, mostrar los audios. Nosotros el primer año, recordarás que mostramos los audios de varios partidos, de varios partidos, de varias jugadas, y bueno, probablemente a lo mejor en un futuro no muy lejano se puede hacer.
El
El Barça de bàsquet segueix sense conèixer la derrota a Europa després de guanyar per 98-59 al Bayern de Múnich de Pablo Laso. Els de Roger Grimau comparteixen el primer lloc de la classificació amb el Real Madrid. El Mundial de Rugby, Nova Zelanda és el primer finalista a l'espera del guanyador entre Sud-àfrica i Anglaterra. I el pilot de Ferrari, Charles Leclerc, acaba de marcar la pole al Gran Premi d'Austin de Fórmula 1.
I pel que fa al temps, cap de setmana sense les ventades d'aquest divendres, però amb matinades fredes i amb les primeres glaçades a les valls del Pirineu. Aquest dissabte els termòmetres reculen de manera clara a les comarques de Girona i a la costa i també al prelitoral central i al sud del país, mentre que diumenge les temperatures es mantindran estables. Alguns xàfecs a l'Empordà, també al Pirineu Oriental, al matí amb neu a partir dels 2.000 i fins als 2.200 metres, i a la tarda al nord del Ripollès, de la Garrotxa i de l'Alt Empordà. És tot. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
A fer. La cursa de RAC1 ha fet rècord a Salou.
2.274. Som 2.274.
3, 2, 1... Vamos allá!
Arriben aquí aquest gir de 180 graus. Acaba de passar Àlex Parisé a...
Ja el veig.
Martí Oliveres és el primer de RAC1. Sí,
arriba la primera dona, és la Lisa.
Pepe Díaz, 15 minuts i 43 segons.
Gràcies un any més a tots els oients que hi heu participat i ho heu fet possible.
2.274, RAC1, tots som un.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15, al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Gràcia! Sant Antoni! Rubí! Torelló! Irene Vallès-Altrú! Sants! Granollers! Lloret! Cabrianes! Cabrera de Noia! Hospitalet! Terrassa! I Esporles!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
I al control tècnic, l'Àlex Arbiol, bon dia.
A veure si et toco la cara.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Segons el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, els joves catalans cada cop són més de dretes.
Sí.
Ho comentarem en un moment.
Sí, sí, sí. La meva pregunta. Sí. Fixa't si és una pregunta concisa.
Sí, sí.
Podria ser una pregunta llarga.
No, és concisa,
és
sí.
És concisa. La meva pregunta és... I?
Ara, per... Un moment, deixi'm...
On està la notícia?
La notícia... Home,
cada cop la gent és més de dretes, doncs, bueno, claro, és gent sensata.
Sí, no, gent sensata. Ara en parlarem dels joves, per què carreguen, per què comencen a carregar més a la dreta.
Però ara no es podrà ser de dretes, o què
no,
passa aquí?
Ningú ha dit això. El que passa que... ara
senyorita, si el meu delicte és ser una miqueta de dretes, i quan l'ocasió ho demana, una miqueta també d'ultradretes... Lléveme preso.
Home. No parlàvem de vostè, de tota manera, parlàvem d'aquest estudi, parlàvem dels joves.
El que passa és que els joves han descobert que la dreta és com l'horitzó del mar. I quan et sembla que hi has arribat, sempre pots anar una miqueta més enllà.
Una mica més a la dreta.
Tires cap a l'extrem, vas una mica més cap a l'extrem de l'extrem. Vull dir, si voleu, us faig més poesia.
No, cal, ja la
m'entén. Saps a qui li agradava molt la poesia?
No.
A Franco.
Sí, i la pintura. Sí, tenim uns pintors al segle XX, que déu-n'hi-do.
També pintava, també.
Sí. Crec que no havia llegit un llibre en sa vida, no ho necessitava.
Franco?
Sí.
Potser no va llegir cap llibre, però va tenir molts catalans durant 40 anys fent poesia i rimant Franco amb culo blanco.
Sí.
I això, vulguis que no, té un cert mèrit.
Oh,
és mèrit de Franco.
Sí, això. Ara ho explicarem. Aquestes dades surten, com dèiem, d'un estudi del Centre d'Estudis d'Opinió.
Sí, el CEO.
El CEO,
efectivament. El CEO, és un treballo jo.
Sí.
Segurament és el lloc és més divertit del món.
Home, més divertit potser...
Sí, el CEO és el portaventura de l'estadística.
Bueno, el portaventura de l'estadística.
Voleu venir amb mi? Sí! Heu trigat una mica, cabrons.
Heu hagut de processar on havia, on havíeu d'anar, no? Hòstia, aviam on ens vol portar aquest senyor.
Bueno, escolta, penseu que, però, fixa't si ens ho passem bé allà al CEO, amb les enquestes. Una enquesta, heu de pensar que una enquesta és com una muntanya russa, però molt lenta.
Hòstia, no? Per tota la gràcia, no? Una muntanya russa lenta, doncs, bueno, vas baixant, vas pujant, la gent ni tan sols aixeca... Bueno, no sé, moltes gràcies. Em quedo amb aquesta imatge, molt maca. Sí. Ara em donarem tots els detalls, però abans, més qüestions. Catalunya recupera de la borrasca Aline.
La borrasca, el que faltava.
No, el que faltava no... Ho vam comentar ahir amb la Mònica Usart.
Sí, la Mònica Usart.
Havien avisat que aquesta borrasca arribaria, que fins i tot plouria on tocava, on havia de ploure, i a d'altres llocs. Ha deixat pluges, efectivament, davallada general de les temperatures.